Avui aquesta cançó per arrencar la tercera hora i la nostra cita setmanal amb Vinzeum. Cecília Gené.
Bon dia.
Bon dia. Què tal, com estem?
Doncs així, una mica cool i content.
Fantàstic. Sí. Saludem també la Laia Pérez. Benvinguda.
Hola, bon dia.
La música l'ha triat la Cecília, oi? Perquè el ritme... Sí. Se t'enduia, es notava.
L'he triat jo, però a suggeriment del nostre conservador, del Jordi Ferrer. L'hem triat perquè volíem buscar una música. Avui venim a parlar de la celebració del Dia Internacional dels Museus i habitualment portem una música que té relació amb el vi, però avui volíem portar alguna cosa que tingués a veure amb els museus. I aquesta cançó toca les dues coses, o sigui que...
Carai, la quadratura del cercle.
Sí. A veure, de forma tangencial, no és que desenvolupi una cançó només de música i de museu, però en tot cas ho esmenta, les dues coses. És una cançó del Donovan, que és un cantautor que és escocès, sembla americà, pareix aquest punt folk, però no, és escocès, i és una cançó que és del 67, d'un disc que es diu Mellow Yellow.
Mellow Yellow.
Sí.
M'agrada. Molt sonor.
I aquesta cançó, doncs això, ja diu que beu vi dolç per esmorzar, això ja de bon començament... I m'ha agradat perquè, bueno, té una cita amb una noia. I on queden?
Al museu.
No només al museu, a sota la balena del Museu Natural d'Història. Saps?
Uau!
I
clar,
llavors
hi ha connexions amb el Sireni de Vinzeu.
Exacte, hi ha connexions amb el Sireni, hi ha connexions també amb aquest nou museu que hem d'obrir més aviat que tard, no? Diguéssim... i que la planta baixa serà un espai de lliure accés, que nosaltres diem que tenim allà col·locat, no?, el nostre mamut, que és la premsa de Viga, i a mi em faria molta il·lusió que les parelles quedessin allà sota la premsa per trobar-se. Seria superxulo, no sé, jo
has deixat anar
ja
una idea perillosa, eh?
Jo ja ho veig.
Trobades al museu.
Trobades... No? Amoroses.
Amoroses, o és
a
igual, allò, quedes amb els amics...
D'amistat.
On quedem? Que sempre hi ha el típic lloc que quedes,
sí.
No? Jo, com que vinc jo vinc de Barcelona, vivia allà, i quan era adolescent, jove, on quedàvem? Doncs davant del Zúric, no? Era una cosa supertípica, doncs, que poguessin quedar a sota la premsa.
Aquí hi ha tradició de quedar al monument a Milà i Fontanals,
clar,
a la Rambla.
Per exemple. Sí, sí, sí.
Tot i que ara la gent jove en diu l'estàtua. Me'n vaig assabentar l'altre dia i em vaig quedar horroritzada. L'estàtua, li diuen. Bé, el monument a Milà. Va, parlem del DIM, aquest Dia Internacional dels Museus. És la festa grossa dels museus arreu del món el proper 18 de maig, cau en dijous de la setmana vinent. Mm-hmm. Però avinseu-m, us avanceu, i a partir de demà dijous i fins al 20 de maig, això són 10 dies, mm-hmm, celebrareu aquest Dia Internacional dels Museus. La sí. casa per la ventana.
Sí. Home, ja portem uns quants anys que ho allarguem i ho estirem, i és allò, l'ocasió per programar moltes coses perquè la gent pugui, en poc temps, veure la quantitat de propostes que es poden fer al museu.
I... Museu i Casa de la Festa Major, no?
Sí,
hauríem
sí,
de sumar-la.
Sí. En aquest cas, avui parlarem de tots dos espais. I, de fet, el que anava a dir és que la Generalitat també i els museus d'arreu de Catalunya ja van amb aquesta línia de no només el dia 18, que és el dia dels museus, i no només el cap de setmana més proper, que aquest any cau amb 13-14, tot i que, com que és dijous...
Tant pot ser per davant com per darrere,
no? Sí, exacte.
No?
Van triar 13-14 fer coses, sinó realment doncs, fer-ho durant ben bé 10 dies.
Com cada any hi ha un lema, mm-hmm, que hi ha un organisme internacional, que sí, és el que el tria, no?
L'ICOM és l'organisme internacional de museus que vetlla per moltes coses relacionades amb l'organització i com ha de ser un museu i els seus professionals i bueno, les pràctiques que s'hi han de fer, però també és el responsable de triar el lema, que sempre són lemes doncs, prou generals, no? Perquè tot tipus de museu, perquè existeixen museus molt diferents, no? Doncs s'hi puguin sentir més o menys còmodes. I en aquest cas el lema és Museu, Sostenibilitat i Benestar. I una mica fer èmfasi amb el fet que el museu pot ser una entitat, una organització que ajuda a, no només a implementar la sostenibilitat a nivell ecològic, no? I del dia a dia, sinó també treballa pel benestar de la societat on s'hi troba. No? I bueno, està bé, com a mínim, d'anar-ho recordant, no? Amb motiu de la celebració del Dia Internacional.
I a Vinseu teniu sublema propi, particular?
Sí, a Vinseu tenim un sublema d'aquest any, perquè, com bé sabeu, doncs estem en un moment molt diferent i molt, molt concret, i el que diem és que la gent vingui a veure un museu que està amb obres, no? Aquesta és la cosa.
Clar, és una oportunitat única, dura el que dura i
exacte,
després ja passa.
Sí, mm-hmm, sí.
Però
sí,
porteu uns quants mesos, eh? Hi ha molts que han aprofitat
sí,
ja
sí,
aquesta oportunitat.
Portem uns quants mesos i ja se sap allò de que les obres, saps quan comencen, però l'acabament mai és prou aviat. I doncs estem així. No et puc dir massa més. No et puc dir, acabarem demà. No t'ho puc dir.
Però bueno, com que són d'obres, cada vegada que vens, doncs potser hi ha alguna cosa nova, perquè
clar,
nosaltres ho veiem sovint, igual no ho veiem tant, no? Però si vens al cap de dos mesos, tornes a venir, igual veus un salt més de com ha canviat.
Sí, sí, sí. És veritat que allò dels
clar, per exemple,
espais...
qui no hagi vist les premses, mm-hmm, doncs pot tornar, que ara ja hi són.
Sí.
O el mural de Pau Boada.
Mm. Sí, sí, sí.
Hi ha hits ja al seu
sí,
lloc.
Sí, sí, hi ha uns quants hits.
Hi ha estructures ja de la museografia
sí,
i ja et pots fer més la idea de com
sí,
serà. Al principi doncs, era una cinta de pintor, no?, que delimitava el terra, no?, i ara ja hi ha l'estructura, doncs, tot
sí,
això.
Les tarimes, les parets internes...
Vitrines
no,
o encara no?
Alguna cosa, bueno, comencen a haver-hi alguns sí, diorames que encara no estan del tot col·locats, però ja, sí, sí, hi ha...
Ja. Cosetes.
Hi ha cosetes, sí, sí, sí.
Tota aquesta activitat que desplegueu durant 10 dies és gratuïta, té un pagament simbòlic, són els preus habituals de sempre. Què feu respecte a la política de preus?
Hi ha algunes coses que sí tenen preu, però el gruix és gratuït. Uh-huh. El gruix de les activitats del DIM són gratuïtes. El dissabte, diumenge i el dijous 18 doncs, són jornades de portes obertes. Es pot visitar l'exposició El Sem la Copa el dissabte fins a les 12 de la nit, perquè és el dia que obrim també per la nit. La Casa de la Festa Major també, fins a les 12 de la nit, gratuïtament. A nivell del que és el museu, és l'únic dia de l'any que, sent gratuït, oferim copa dels nostres cellers Amics d'Honor a tothom, i als menors els hi donem most, no donem vi, però sí que tothom acabarà amb la seva copa de forma gratuïta. I després hi ha moltes activitats que són gratuïtes, i les que no ho són, jo crec que també té la seva explicació. Per exemple, els tastos, pensem que els tastos de vi, doncs, s'han de fer pagant, i hi ha el concert de jazz. Bueno, és del
una
jazz
de les club. Familiars també és pagant, però l'altra és gratuïta. Hi ha una mica de tot.
Sí, però la veritat és que si han fet... Ara no m'he posat a comptar, però diria que són unes 15 activitats que tenim programades. Com a molt, 5 són pagant. Les altres són totes gratuïtes.
I encara que siguin gratuïtes, insistim en el que sempre ens expliqueu, s'ha de reservar entrada.
Sí, sobretot amb aquelles que tenen l'aforament petit, perquè t'arrisques a que no quedin places, no? Vull dir, comencem aquest dijous amb una xerrada, és a l'auditori, entenem que aquí no té per què haver problema d'espai, no? Però tot es pot reservar, sigui gratuït o de pagament, tu pots reservar-ho tot.
Ara repassarem dia a dia les propostes que feu per celebrar aquest Dia Internacional dels Museus, però tota l'oferta ja està penjada a entrades.vinzeum.cat?
Sí, sí, sí. Tot. Tot.
O sigui que en el moment que escolteu a partir d'ara alguna proposta o activitat que us cridi l'atenció i que vulgueu fer, aneu ja al web i reserveu entrada.
Exacte, sí, sí.
Deies, demà dijous, 11 de maig, comencen aquests 10 dies de festejar la festa grossa, el dia gros dels museus, amb una xerrada, a càrrec de qui?
Fem una xerrada que la farà el Freddy Massat, que és un reconegut crític d'arquitectura. Aquesta xerrada porta el títol Cellers d'autor, espais i identitats pel vi, i té a veure amb l'exposició que vam inaugurar la setmana passada sobre...
La primera mostra d'arquitectura del Penedès Garraf.
Exacte. Està relacionada i li demanem al Freddy Massat que ens expliqui una mica, doncs, tota aquesta nova línia, o, bueno, ja té uns anys, de que maridà el que és el vi amb l'arquitectura, no? I que la pròpia arquitectura ja doni un pes important en un celler, no? Que això, doncs, tothom té al cap uns quants exemples, no?
Sí, el delegat del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya aquí al Penedès, que ens va acompanyar la setmana passada, ens posava com a exemple Mar Rodó, a Mediona.
Sí, sí, sí.
Que està a la mostra, justament.
Sí, és un celler, no sé si hi heu anat, però és un celler molt bonic i a més treballava la part nova, però també antiga, i quan estàs a dins veus el paisatge d'una manera que... O sigui, realment l'arquitectura et porta a veure les coses d'una manera, no? Com si fos un espectacle de cinema, no? El paisatge el veus així, com un espectacle, no? I és interessant. Però més enllà d'això, doncs, hi ha cellers que gràcies a una intervenció d'un arquitecte prenen una importància o una identificació inclús mental, no? amb la gent, que després ja és indestriable, no? Allò de... Potser no és tan el tarannà de cellers aquí a Catalunya.
Sí, estava pensant en La Rioja, no? Aquí sí. Potser no hi ha exemples tan sonats.
Però no et pensis, perquè també pot ser una arquitectura de les catedrals del vi, també és un celler d'autor, és antic, però marca molt, no? El celler.
I tant, i tant. A quina hora es fa la xerrada?
Serà a les 7 i a l'auditori, com us deia, i ja es pot reservar. El divendres també continuem fent una proposta que és a l'auditori, però és més... anava a dir d'espectacle, tampoc és això, però té música, no és una xerrada. Li hem posat un nom una mica llarg. La proposta es diu Música i poesia per a l'Agustí Villaronga, perquè, bé, és un creador que fa poc que va faltar, però que al museu tenim una vinculació perquè hi va venir pel MOS, no? I hi havia una relació. I aleshores el José Manuel Pagán, que és qui vindrà a fer el recital de piano i poesia, va crear músiques de bandes sonores d'un parell de pel·lícules de l'Agustí, i doncs hi havia una relació directa, no? I a més doncs bueno, estarà ja al piano, i també doncs li hem demanat que l'acompanyi al Zoltán Josan, tot plegat una mica per fer aquest homenatge, no, a l'Agustí, que ens havia quedat pendent de l'any passat, no, diguéssim, d'alguna manera.
Demà a quina hora?
No, això és divendres. A les 8. La de dijous és a les 7, divendres, que ja comença el cap de setmana, ho podem fer una mica més tard, ho fem a les 8.
Totes dues a l'auditori?
Totes dues a l'auditori.
Dissabte comencen les tres jornades de portes obertes.
Correcte, sí. Tenim portes obertes al Museu Casa Festa Major, de 10 a 12 de la nit. Com...
Clar, perquè s'uneix a la nit blanca, no?
Exacte, sí, sí. Llavors, doncs, són un munt d'hores per venir a visitar les dues coses de forma lliure, però si el que les dues entitats, vull dir, visitar la Casa de la Festa Major, aquí funciona com sempre, això no és res especial, però en canvi en el museu, com que el que tenim obert és l'exposició Al Sem la Copa, la gent que vulgui venir a veure les obres... Aquí no ho pot fer de forma lliure, perquè està el museu en obres, ha de ser a través de visita guiada.
A quines hores?
N'hem proposat per dissabte 6. A les 11, a les 12, a les 6, a les 7, a les 9 i a les 10 de la nit.
Dues de nocturnes.
Dues de nocturnes. I sempre acompanyats d'algú de l'equip, que pot explicar molt en primera persona, però aquesta sí que jo crec que és important de dir que, si voleu venir, que reserveu, perquè els grups no poden ser més grans de 25, perquè és complicat d'organitzar i de poder escoltar bé i de veure. I home, si veniu i potser hi ha espai o hi ha plaça, cap problema, però si és una cosa que us interessa especialment, diria de reservar.
I aquest dissabte, Laia, a la Casa de la Festa Major, hi ha taller familiar.
Exacte. Hi ha un taller familiar que ja vam fer el mes d'abril, que ara estem fent abril, maig, juny, doncs hi haurà aquest, que és el de Vestim la Festa Major, que parla una mica doncs, de com ha anat evolucionant el vestuari de la Festa Major, i després proposa una mica una part de taller d'imaginar el futur. O sigui, primer aprenem una mica sobre el passat i després imaginem quin pot ser el futur. Aquesta sí que és de pagament, són 4 euros per infant, és com el preu que posem sempre, i els adults, doncs, gratuït, però sí que han d'estar allà durant l'activitat. Aquesta serà la familiar del dissabte.
I els joves també tenen la seva activitat.
Exacte, aquí n'hi ha per tothom. Els joves, repetim, per dir-ho d'alguna manera, la fórmula del TAS 18-35, que són doncs, que joves viticultors d'entre 18 i 35 anys presenten els seus productes a joves d'entre 18 i 35 anys. Llavors, aquesta vegada vindrà el Quico Fernández del celler Eraví i l'Oriol Fàbregas del celler Cairons, vindran ells dos, amb 3 productes de cada celler. I farem així una mica... Estarem a la terrassa, que sempre és un ambient molt agradable, si plou ja tenim pla B, vull dir, es farà igualment. O sigui que jo crec, no sé, sempre es genera un ambient molt, molt bonic. A la terrassa a les 12 del migdia també acompanya molt, és així una mica vermut, per dir-ho d'alguna manera, a l'hora del vermut. I ja està, qui vulgui, les entrades estan ja a la venda i això també té un preu que és de 5 euros. És gairebé simbòlic per ser un tast on es provaran 6 productes diferents, però sí que, bueno, vull dir... És per joves i intentem facilitar al màxim que la gent vingui, però sí que consideràvem que s'havia de posar un preu.
L'únic requisit és que han de tenir entre 18 i 35 anys.
Exacte. Mm-hmm. Sí. Tothom que estigui allà, entre 18 i 35.
Dissabte a la tarda, a les 7, de nou a l'Auditori, estrena del curt Pizza Hawaiana.
Sí. Aquesta és una activitat que sabem que està tenint... doncs bastanta repercussió. És un curtmetratge que del Toni Regueiro i el Pep Puig. Fa temps que ha anat passant per alguns festivals.
Ens sentim a parlar de festival en festival, però clar, encara no l'hem vist aquí, no?
Exacte, sí. Llavors, doncs, home, s'havia de presentar, no? Vull dir, era allò... Calia fer-ho i vam pensar que pel que és el Dia Internacional dels Museus era molt, molt bona data i té un preu simbòlic de 2 €. Queden poques places, vull dir que aquí sí que... Si, no ho deixeu per l'últim dia perquè probablement tindrem l'auditori ple. I serà el dissabte a les 7 i allò... poca cosa més a dir, vull dir, si la voleu veure, entrades.museu.cat.
Diumenge, segona jornada de portes obertes, tant al museu com a la Casa de la Festa Major. Amb quins horaris?
Aquí, doncs, l'horari habitual dels diumenges, que és de 10 a 2. I també tenim visites guiades al nou edifici, a l'edifici del nou museu, i en aquest cas seran a les 11 i a les 12, només, però... és tot igual en aquest sentit com el dia anterior.
Però si suma Cal Verger, no?, en aquesta ocasió?
Sí, però és com una altra activitat. O sigui, fem les visites guiades al nou edifici, però després és una d'aquelles activitats també tradicionals del nostre Dia Internacional, que és poder anar a veure les reserves del museu. I en aquest cas, doncs, la Carmina Bella, que és la nostra conservadora restauradora, doncs farà la visita a les reserves de Cal Verger. És una activitat que també és gratuïta. Em consta que, com que només hi ha una sessió, doncs ja comença a estar planeta. Sí. Vull dir que si voleu veure allò que sempre està tancat o que no és fàcil de veure o com funciona, com s'organitza un magatzem de museu, apunteu-vos perquè és una visita que...
És molt recomanable.
Sí, és
a mi em va agradar molt.
Sí.
Em va impressionar molt el primer cop que hi vaig anar.
Sí, a mi em va passar el mateix.
Oi? Mm. És com no t'ho esperes que hi pugui haver tot allò allà dins d'aquella nau, no? Per d'alguna manera.
I com es guarda, no? Sí. Com es localitza, com es treballa en la restauració i conservació. Val molt la pena. Sí. I, Laia, també tindrem diumenge un taller familiar, una proposta que ens vas avançar fa uns dies,
sí,
especial.
Sí, però que poca cosa podíem dir, llavors.
Sí, ara ja pots dir més?
Sí, ara ja sí. El taller es diu Leonardome, va vinculat a l'exposició d'arquitectura que hi ha a la Capella dels Dolors i serà el 14 de maig a les 11. Aquest sí que serà gratuït, el farem allà a la plaça. Sí que hem fet com reserves i així, encara que sigui gratuït, però també creiem que, bueno, anirem veient a veure quin espai es genera, si la gent es pot apuntar també que passi per allà, perquè en principi doncs això serà a la plaça i serà obert. Es tracta de construir com una gran cúpula utilitzant les formes geomètriques i com els descobriments de Leonardo da Vinci i entre tots i totes pues, anar construint aquesta estructura geomètrica. Fins aquí, de moment.
Serà una activitat com així, com molt col·lectiva, perquè sí. Fa falta gent. O sigui, no la pots fer un sol, no?
No.
Necessites de gent. I bueno, són cúpules que s'aguanten per si soles. Mm. A partir de petites peces, hi ha diferents formes. Suposo que primer caldrà posar-se d'acord quina volem fer.
Sí, s'ha d'escollir com el patró, no? El patró geomètric que se seguirà i després anar col·locant, anar seguint tothom el mateix patró per acabar generant com aquesta estructura...
Però s'autosustenten, no? I això també és com un allò, el petit miracle, no? Que...
Té molt bona pinta.
Edat és recomanable?
Jo crec que, pel que es veia, per la informació que tenim, es pot des de ben petit, perquè la idea és que vinguin acompanyats dels adults i, per tant, col·locar aquelles peces no era molt complicat, no sembla molt complicat. Vull dir, jo crec que a partir de 5-6 anys ja poden gaudir del taller. Sobretot amb adults, amb una actitud proactiva i que estiguin allà, doncs, també participant.
No pel plantats, no?
Exacte, vull dir, ells sols entenc que és difícil.
Tota aquesta activitat que serveix per commemorar, per festejar aquest Dia Internacional dels Museus, continuarà al llarg del dimecres, dijous, divendres i dissabte de la setmana vinent. Mm-hmm. Dimecres vinent, si us sembla, repassem aquesta traca final. Mm. Gràcies i bon dim. Adéu.
Gràcies.
Adéu, merci. I think that's what she said. A little bit sad about her having to leave them. Yawning in the sun. Like a child I run. Don't do it. Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a aquest últim flash informatiu del matí en el Penedès en xarxa, on us acostem les notícies més destacades. Us parla Eric Guijarro. Projecte d'Oïdes arriba a Sant Pere de Riudebitlles. Des del Consell Comarcal de l'Alt Penedès s'inicia l'espai d'Oïdes, projecte emmarcat dins del programa Escolta Jove del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu d'acompanyar i assessorar les persones joves de la comarca de l'Alt Penedès per tal de millorar la seva salut emocional. El projecte té el propòsit de dur a terme accions que permetin millorar el benestar emocional de les persones joves d'entre 12 i 29 anys i al mateix temps dotar d'eines en termes de salut emocional a professionals i famílies que acompanyen a les persones joves en el seu dia a dia. Aquest servei és gratuït, individual i s'oferirà el dimarts 16 de maig de 4 a 7 de la tarda a la Biblioteca Maria Àngels Torrents i Rosers de Sant Pere de Riudebitlles, amb intenció de donar-li continuïtat. Els cantautors penedesencs Oriol Casals i Gabriel Cas protagonitzen un concert a la Nau. Serà aquest divendres a les 8 del vespre a l'Espai Jove a la Nau, on el cantautor de Gelida, Gabriel Cas, presenta Lonely Fire, el seu àlbum debut sorgit d'una estada de 5 anys a Londres. Amb la guitarra acústica al capdavant i acompanyat de la seva banda, Cas combina amb gràcia folk, rock, grunge, downtempo i chamber pop, influenciat per artistes tan dispars com Ben Harper, The Smashing Pumpkins, Incubus i The Whippies. Prèviament, el vilafranquí Oriol Casals donarà la benvinguda amb el nou treball Tot o Res, 10 cançons plenes d'amor, sentiment i profunditat poètica. Destaca la seva implicació en el projecte el fet que ell mateix hagi composat la música i la lletra de totes les cançons. El concert s'emmarca dins del Festival Barnasants a l'Alt Penedès, el qual ha comptat també amb el concert de Quimi Portet i d'Anna Roig a l'Auditori Maria Rosa Juncosa. Per més informació, cal adreçar-se al web espectacles.vilafranca.cat. Xerrada a Sant Martí Sarroca dedicada a Mercedes Núñez Targa, deportada al camp de concentració de Ravensbrück. Aquest dijous, a les 7 de la tarda, la sala de lletres Joana Raspall de la Biblioteca Municipal Neus Català de Sant Martí Sarroca acollirà una xerrada dedicada a Mercedes Núñez Targa, deportada al camp de concentració de Ravensbrück. La xerrada anirà a càrrec de Víctor Cabral Rodríguez, amb la intervenció de Pablo Iglesias Núñez, fill de Mercedes Núñez. Mercedes Núñez va recollir les seves vivències en el llibre El valor de la memòria. Va ser secretària de Pablo Neruda durant la República, quan el poeta era cònsol de Xile a Barcelona. Núñez va lluitar durant la guerra amb el PASUK i l'any 1940 va ser condemnada a 12 anys de presó. Es va poder escapar a França i el 1944 és detinguda pels nazis i traslladada al camp de concentració de Ravensbrück, on va ser alliberada pocs dies abans de la data en què estava prevista la seva execució. Caminada solidària d'Uixent a Cunit tindrà lloc el dia 3 de juny. El dia 3 de juny es realitzarà una caminada solidària d'Uixent a Cunit. És una caminada solidària inclusiva de 2 quilòmetres destinada al recapte de fons per contribuir en la investigació de les distròfies musculars infantils de Uixent i Becker a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Somriures Valents és una associació sense ànim de lucre formada per famílies i amics de nens amb distròfia muscular i es tracta d'una malaltia infantil degenerativa que avui dia no té cura. Els afectats perden la força muscular durant el seu creixement i els músculs es debiliten fins que és necessari la cadira de rodes per poder caminar. La seva finalitat és el recapte de fons per la investigació i tractament. Els fons van destinats a la unitat de patologia neuromuscular de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. La caminada està organitzada per l'Ajuntament de Cunit i la recollida de dorsals es realitzarà a les 6 de la tarda davant l'oficina de turisme. A 6:45 començarà la caminada, un quilòmetre d'anada i un de tornada. La participació és de 5 euros per persona i es tracta d'una jornada per gaudir en família, berenar plegats i passar-ho bé amb el concert infantil familiar a càrrec dels escarabats.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:45. Un cop al mes es pot visitar la restaurada Torre Medieval de Moja i toca aquest diumenge. és la proposta que obre avui la gent del detall i que ens destaca el Raimon de Cara des de Canal 20.
Avui la proposta de l'agenda ens porta a destacar el coneixement del nostre patrimoni, en aquest cas per parlar en detall de la Torre Medieval de Moja, visites que estan obertes al públic de manera gratuïta, dues opcions, dues oportunitats durant el mes. El primer diumenge de mes, jornada de portes obertes, visita lliure, i després hi ha una visita guiada el segon diumenge de mes. I toca, aquest és el segon diumenge de mes, de poder fer aquesta visita guiada amb l'Aitor Aguirre Bengoa. Conversem amb ell, què tal?
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Aitor. Una visita guiada que s'ha fixat per aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia. Sempre es comenta que la Torre de Moja és un dels elements emblemàtics del patrimoni, no només d'Olèrdola, sinó inclús ens atreviríem a dir dels vestigis medievals que hi ha al conjunt del Penedès. Per què és tan important aquesta torre? Què podem destacar?
Bueno, primerament comentar, no, aquest context d'època medieval, on bàsicament tindríem la conquesta islàmica de la península Ibèrica, el 711, no? A partir d'aquí s'obre un context on es creen els comtats carolígics, no? Explicat així una mica breument, comtats cristians, no? Que van reconquerint, podríem dir, fins a Barcelona l'any 801 i començant a baixar per la marca del Penedès, que seria el que coneixem com a frontera, no? Aquí s'estableixen una sèrie de fortificacions, una xarxa ben establerta, no? Amb noves torres de guaita aïllades, castells principals, castells secundaris, no? I a partir d'aquí neix el que és la Torre de Moja, que la situaríem entorn de mitjans del segle X aproximadament, tot i que no hi ha evidències clares. El que sí que tenim és documentació que ens aporta la data de l'any 1010, però evidentment ens remuntaríem a una època anterior, ja que el poble de Moja ja està mencionat a l'any 981, a part de que normalment la primera cita documental d'aquestes torres de guaita, aquests castells, acostuma a ser unes dècades posteriors o inclús segles posteriors al que realment es van fundar, no? Llavors estaríem parlant d'una torre de defensa aïllada, no?, que es connecta amb aquest conjunt de castells, Olèrdola, Castellví de la Marca, Font Rubí, un llarg etcètera de torres i castells de guaita, i bàsicament seria això el resum.
Uh-huh. I la importància és que ara es pot visitar per dins, perquè hi ha hagut tot un llarg procés, primer de conservació, de salvar aquest monument i després de restaurar-lo. Mm-hmm. Ara ja es pot visitar.
De fet, des dels anys 90 ja es va veure evident que la torre estava en un estat deplorable, no? A l'any 93 es va vendre a l'Ajuntament, els propietaris anteriors la van vendre, i el procés de començar a intentar restaurar la torre comença el 2004, on l'alcalde Josep Tort envia la proposta a la Diputació de Barcelona, etc, etc. I les obres no comencen fins l'any 2007, però van aparèixer problemes estructurals, esquerdes verticals, que van haver de parar les obres, tornar a reformular els plànols i tot en conjunt. I després de reprendre-ho, també hi van haver altres problemes, Covid a part, també problemes de plagues de coloms, que es van haver d'entrar desinfectats, etc. I al final, les tres fases en què es va basar el projecte, es van acabar aproximadament l'any 2021, i que és quan s'ha començat a engegar ja a partir de l'estiu de l'any passat, aquestes visites guiades.
Aquestes visites que es poden fer, insistim, per lliure, un cop al mes, el primer diumenge de mes, com a referència, i el segon diumenge aquesta visita guiada. Si suméssim totes aquestes visites acumulats, quants visitants s'han pogut acostar fins a la Torre de Moja des del mes de juliol, més o menys?
No tenim fet el recompte exacte, però sí que el tenim, però ara mateix no ho he comptabilitzat, però estaríem parlant entorn de 800.000 persones aproximadament en totes les visites que inclou l'Ajuntament d'Olèrdola. Uh-huh.
Entenem que suposo que de manera majoritària o amb una àmplia representació, veïns i veïnes del poble de Moja o del conjunt d'Olèrdola.
Bàsicament, estaria bé fer percentatges, perquè es poden fer. Bàsicament, podria parlar d'un 80% entre Vilafranca i Olèrdola, aproximadament. Mm. Hi ha algun municipi del voltant, tipus la Granada, les Cabanyes, el Pax, aproximadament. I després hi ha una resta d'un 15-20% que seria gent, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, bastanta gent del Vallès Occidental, Terrassa, Sabadell, inclús també gent del Maresme, bueno, una mica repartida per la província de Barcelona.
I què és el que pregunten aquests visitants? Per què s'interessen de la torre?
Bueno, bàsicament, la majoria de gent ve doncs... com en diríem, bé emocionada, no? Sí. per veure, doncs, per conèixer el patrimoni medieval, que últimament s'ha posat molt en valor algunes torres, com el Castellví de la Marca, també. I bueno, la principal, sobretot pels que són de Moja, la principal idea és curiositat, bàsicament. És veure un monument que has tingut al costat de casa i que no hi has pogut entrar mai, ni saps ben bé, potser et sona que és medieval del segle X, però fins aquí, no? I una mica és aquesta idea de passar un bon diumenge, no? De passar el matí i, sobretot, descobrir les vistes que hi ha.
Ara comentaves aquest vincle sentimental en la visita que poden tenir els veïns que han pogut veure durant tota la vida aquesta torre, no hi han pogut accedir. Segurament en aquesta situació tu mateix t'hi has pogut trobar, no, Aitor?
Sí, sí. Bueno, de fet, jo he vist a Moja des del 2001 aproximadament i sempre l'havia vist la torre abans que es comencés a restaurar, però clar, accés zero, tampoc no sabíem què hi havia dintre exactament, si estava ben conservat, no, els que són de la meva generació no teníem ni idea, no? I segurament els més grans tampoc. I clar, és una oportunitat única de visitar i observar, encara que sigui un dia només, és perdre tampoc. No fa mal perdre 15 minuts per visitar i segur que sorprendrà perquè la majoria de gent doncs, comenta això, que les vistes, com a mínim, si no estàs interessat en les etapes històriques, com a mínim les vistes també són espectaculars.
És un gran mirador de 360 graus que es pot fer doncs, quan un accedeix a la coberta de la torre. Abans d'anar a això, que ho fa evidentment una visita especial, un dels atractius de la visita, hem de destacar, sempre s'ha comentat, més enllà de la seva antiguitat, del segle X, també les seves característiques imponents. És així? És tan excepcional respecte al que es manté amb altres torres similars al país?
Sí, de fet, clar, hem de contextualitzar una mica aquests, com parlàvem abans, els àrabs que invadeixen la península Ibèrica, aquests sí que fan torres més monumentals, però el poder comtal que va reconquerint, no? Acostumen a ser torres, les que estan aïllades, les torres aïllades de Guaita, acostumen a tindre un diàmetre menor, unes dimensions una mica menors, no? No ens passem dels 10 metres, no? D'alçada, aquestes coses. En canvi, aquesta torre, doncs, sí que té un diàmetre que tira cap als 9 metres i una alçada que va de aproximadament uns 15 metres actualment, però que es podria sumar un últim pis que no ens ha arribat avui en dia i això li sumaria, qui sap, 18 metres, no? Qui sap, no? Llavors estem parlant d'una torre aïllada molt potent. Les que són de castells feudals sí que generalment són més potents, no? Però aïllades acostumen a ser de característiques més petites.
I aquesta cirereta de la visita, aquestes vistes espectaculars, perquè es pot veure una gran panoràmica de la plana del Penedès.
Sí, sí. Encara que no ho sembli, clar, tu quan estàs des de baix, des de la plaça Tedeum, tu veus una torre, dius, bueno, és una mica alta, però hi hauran vistes, com un terrat normal, no? I la veritat és que sorprèn, i la majoria de gent ho diu, que des de baix no us sembla que hagin d'haver aquestes vistes, i s'observa... Per algú, el motiu geoestratègic de la situació és aquest sobre el turó de Moja.
La localització no va ser a l'atzar?
No, no, exacte.
I per poder gaudir d'aquesta visita, què és el que s'ha de fer? És gratuïta? Això no ha canviat des del primer dia?
Sí, sí, continua sent gratuïta, les promociona l'Ajuntament d'Olèrdola i d'això crec que és una oportunitat única de passar el cap de setmana, de descobrir patrimoni històric i de conèixer doncs, el context medieval al Penedès.
Inscripcions gratuïtes, sí que es demana que la gent que ja pugui decidir que hi anirà doncs, faci la inscripció prèvia a turisme@olèrdola.cat. Sí que hem de dir doncs, que després hi haurà l'opció de fer-ho ja en un altre horari, no a les 12 del migdia com ara el mes de maig, sinó al vespre, al mes de juny.
Sí, de moment ja hi ha una visita programada pel dia 17 de juny i es traspassa al vespre, doncs, sobretot per adaptar l'horari d'estiu i també doncs, per gaudir de la posta de sol, que és aproximadament... Perquè, clar, la visita comença a les 8 del vespre, però entre que s'acaba la visita i es deixa una estona més d'observació i tal, doncs ja estaríem en aquesta posta de sol. I també de portes obertes en tenim una programada pel dia 10 de juny, que estaria entre les 7 i les 9 del vespre.
Doncs en prenem bona nota, insistim, per inscripcions a turisme@olerdola.cat. Aitor Aguirre Bengoa, guia de la Torre de Moja, gràcies per explicar-ho i que vagi molt bé aquest diumenge.
Vinga, merci.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquest segon espai d'Agenda al Detall ens servirà per descobrir les activitats d'aquest mes de maig de la Biblioteca Ramon Bosch de Noia, de Sant Sadurní. Anem fins allà, on ja ens espera la companya Eli Jiménez.
Un mes més ens hem vingut fins a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní per descobrir el que ens tenen preparat per aquest mes de maig. Per això la que ens acompanya és la seva directora, Glòria Bricoller. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, Eli. Molt bé, molt bé. Sí, sí.
Avui ens hem vingut uns dies més tard del que és habitual. Sempre aprofitem els primers dies del mes. Avui hem deixat passar una setmana d'aquest mes de maig, però continuem tenint moltíssima activitat per apropar els nostres oients durant els propers minuts.
Mira, l'avantatge que té això és que ja no cal que parlem de tres actes que ja hem fet a la biblioteca. O sigui que anem directes als actes que farem properament.
Perfecte.
El primer acte és una activitat infantil, que és per avui dimecres dia 10 de maig, a 6:15 de la tarda, i és el taller de la supernit a les biblioteques. Fins al 2019, perquè clar, el 20, el 21 i el 22 no s'ha pogut fer, hi havia una superactivitat a tota Catalunya, que es deia la Supernit a les biblioteques, en la que a través del programa del Super 3 de Televisió de Catalunya es mobilitzaven tots els nens i nenes i les famílies perquè anessin a la biblioteca i que fessin una activitat conjunta amb els personatges del Super 3. Ara el Super 3 ha canviat, ja té un altre nom, però la Supernit es recupera. En realitat, la Supernit serà el divendres 19 de maig a les 7 de la tarda, però a les famílies que vulguin participar els convidem a fer un taller previ avui dimecres, dia 10, a 6:15, on el que es farà doncs, serà assajar la cançó i la coreografia que el divendres 19 doncs, es durà a terme conjuntament a tota Catalunya. Per tant, les famílies, ara mateix desconec si queden places, o sigui que del que es tractaria abans de venir la Biblio presencialment apuntar-se, potser que ens facin un truc al 938912033 per saber com van les inscripcions. Et sembla?
Perfecte. Així anem sobre segur.
Sí, o sigui, avui dimecres 10, el taller previ de la Supernit, i el divendres 19 de maig, de 7 a 8 de la tarda, la Supernit, que està enfocada a famílies amb nens i nenes entre els 3 i els 8 anys. O sigui, que ja és una franja molt, molt marcada. Això seria doncs, l'activitat d'avui. I llavors ja fem un salt el dimecres de la setmana que ve, el dimecres 17. El dimecres 17 tenim els talents locals. Els talents locals, ja sabeu què és aquesta parella de sadurninencs que convidem cada mes a que ens expliquin qui són i què fan. En aquest cas hem convidat el Xavier Zambrano i a la Marta Torner, que són traductors, i hem preparat una xerrada que porta un títol molt seductor, que és Contrabandistes de mots, l'ofici de traduir.
Sona bé.
Sona molt bé. Això és el divendres 17 a les 7 de la tarda, sense inscripció prèvia, veniu, venim i gaudirem molt. Anteriorment, que m'ho he deixat, el dissabte dia 13 tenim un dissabte de joc, un cop al mes, a la sala infantil. També convidem a totes les famílies i els nens i nenes que ja són una mica grandets que puguin anar sols a la biblioteca tot el dissabte al matí de 9:45 a 2:45 del migdia, dissabte de joc. Jocs de taula a la biblio. Han parlat de jocs, han parlat de traducció. Fem després, hi ha un salt al dissabte 20 de maig. En aquest cas tenim una xerrada de la psicòloga sadurninenca Carme Mora que ens parlarà de l'autoestima, de l'aferrament, i el porta per títol Quan estimar fa mal. Quan estimar fa patir. El dissabte dia 20 a les 11 del matí. És aquesta psicòloga sadurninenca que ens sembla que serà una activitat molt, molt, molt interessant. Tampoc no cal inscriure's. O sigui que aquí ho tenim. Això seria el dissabte 20. I després ja tenim el dimecres 24 de maig una activitat molt, 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 molt especial dins el cicle especialistes, que en aquest cas és quan convidem persones del nostre país que no faci gaire que han tret llibre i que tinguin doncs, molts temes per explicar, tant de la seva professió com del llibre que presenten. I en aquest cas hem convidat a la periodista mediunenca Txell Feixes a presentar el seu últim llibre, que porta per títol Aliades, les nenes de Xatila desafien les regles del joc. Això serà el dimecres 24 de maig a les 7 de la tarda.
Super llibre, super recomanat.
Això serà tremendo, oi que sí, Eli? Serà molt xulo, amb la Txell Feixes. No hem programat cap activitat en divendres, si t'hi fixes, perquè el divendres, el mes de maig, està dedicat a la poesia a les caves. I llavors volem que tots els lectors i tots els amants de la poesia, doncs que per un mes no vinguin a la biblioteca els divendres, no passa res, i que vagin a les caves a escoltar poesia. Per això veieu que hi ha moltes activitats en dimecres, en dissabte i en dies una mica diferents de l'habitual. Sí que fem la supernit el divendres 19 de maig, però és que el públic és completament diferent. Sí, sí.
Mes de maig, mes de poesia a les caves, com bé deies,
sí.
8 del vespre, 4 caves diferents de Sant Sadurní i una cita imperdible. Arriba més aquest any a la seva 15a edició.
Sí, 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 és un projecte molt, molt bonic i que la biblioteca ens encanta que es faci, que surti la poesia de les biblioteques també i de les llibreries i de les cases i que vagi a les caves, o sigui que a muerte amb el poesia de les caves. I nosaltres seguim amb exposicions i sala d'estudis, si vols.
I tant, som-hi.
Doncs les exposicions del mes de maig hem convidat a la fotògrafa sadurninenca Aida Pallàs, que té un projecte fotogràfic superxulo que es diu Meta Noia, que el vam inaugurar la setmana passada, però serà a la biblioteca durant tot el mes de maig. A les vitrines també hem convidat una creadora sadurninenca, la Laura Sánchez Zambrano, que té un projecte que la podeu buscar també per Instagram, que es diu Enfilau, molt interessant, de costura, sobretot, de costura. Després, a la sala infantil, també tindrem l'exposició dels contes participants al concurs literari d'enguany, tant els contes guanyadors com tots els contes participants. I a partir del 15 de maig comencem sala d'estudi, fins al 26 de juny, que és aquesta aula que tenim oberta tots els dies, de dilluns a diumenge, de 2 de 10 del matí a 2 de 2 del migdia, i després tornem a obrir a 2 de 4 i tanquem a 2 de 10. Vull dir que són un munt d'hores de sala d'estudi per tots aquells que estiguin fent els exàmens de batxillerat, dels cicles formatius, els universitaris, tota la gent que vulgui estudiar, del 15 de maig al 26 de juny, de dilluns a diumenge, sala d'estudi a la biblioteca.
Tot i venir una setmana més tard del que és habitual, Dòria, déu-n'hi-do,
sí.
Totes les propostes que tenim per farcir aquest mes de maig. Un mes de maig que ho hem anat comentant amb la regidora de Cultura i amb tots els convidats que hem anat tenint durant aquests primers dies de mes. A Sant Sadurní, la primavera brota, no només brota la vinya, broten les activitats i tenim un munt de propostes.
Sí, sí, perquè saps què passa? L'abril cultural està bastant foradat per la Setmana Santa, normalment. Mm-hmm. I el juny tenim normalment també les activitats relacionades amb el cicle festiu sadurninenc, que són els barris per Corpus. Per tant, enmig ens queda un fantàstic mes de maig florit, com tu dius, per poder organitzar activitats. I no desaprofitem aquesta ocasió.
Abans d'acomiadar-nos, aprofito, ara que ja han passat unes setmanes i ja ho tenim tot paït, el dia 23 d'abril va ser el dia de Sant Jordi, dia d'entrega dels Jocs Florals, una miqueta, uns Jocs Florals que organitzen des de l'Ateneu Agrícola amb la col·laboració de la Biblio, que m'ha anat explicant molt aquí al Penedès en xarxa, una miqueta quin balanç en feu.
Mira, aquest any, en el meu cas particularment, que jo era jurat de les poesies d'adults i de joves, m'he portat una alegria molt gran perquè hi ha hagut un participant juvenil que costa moltíssim sempre i un participant d'altíssima qualitat. O sigui que tornem ja a intentar insistir perquè la gent jove escrigui poesia, no? Per tant, la valoració per part meva molt positiva. I també de les poesies d'adults, també la participació ha sigut molt bona. I, a més, de qualitat. Si entreu en el blog de la biblioteca, veureu les poesies guanyadores de les tres categories, també la juvenil, també les tres infantils. No sé, de la biblioteca no escatimarem esforços per participar en aquesta activitat, perquè és preciosa. Primer, col·laborar amb una entitat sadurninenca, després, relacionada amb els Jocs Florals i per Sant Jordi, o sigui que és hat-trick.
I promocionar la poesia, que en d'altres ocasions amb el Ferran Andreu, amb el president de l'Ateneu, n'hem parlat, no? Que de vegades quan diem poesia fa una miqueta de por i hi ha gent que fa una passa enrere, sí. Però amb activitats com aquesta al final es posa sobre la taula, es posa en valor, sí. I mica en mica es pica pedra.
És que després, quan fem els tallers d'escriptura creativa, dels alumnes que hi ha, potser hi ha un 10 o un 15% que venen per escriure poesia. O sigui que hi ha lectors de poesia, hi ha escriptors de poesia, el que potser doncs, hi ha poca visibilitat d'aquest autor doncs, local, que sense publicar va escrivint... I jo hi crec molt, que hi ha molta gent que escriu poesia i també n'hi ha que llegeix, o sigui que... Sí. Nosaltres col·laborem sempre.
Tot i més, Glòria, moltíssimes gràcies, com sempre, per apropar-nos a aquestes propostes del mes de maig. Que vagin molt i molt bé tot el mes, totes aquestes propostes que ens apropeu des de la biblioteca. I res, ens retrobem el mes vinent.
Oh. Molt bé, fins aviat.
Tu fas que el temps s'aturi, tu fas que el nord es torni sud, només tu tombes tots els murs. Tu fas fugir les penes, tu fas que tot tingui un sentit, fas que s'encengui aquesta nit.
Penedès en xarxa.
Sento que cada demà serà millor que ahir.
Volem acabar amb energia, amb empenta, optimistes, així que hem escollit Doctor Prats i aquest Tu fas per dir adeu i fins demà i tornarem de 9 a 12.
L'Antàrtida hi hagi un clima tropical, només amb la mirada enderroques qualsevol imperi medieval. Un somriure pot acabar amb el pitjor dels meus mals. Tu seràs la tempesta que s'endurà la por i que mai més tornarà, seràs la meva sort. Tu seràs la conquesta dels dies que vindran i seràs